Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa.
Aquesta hora volem parlar de joves, volem parlar de projectes que s'estan duent a terme a casa nostra. Des del Consorci tenim amb nosaltres l'Anna Descals, educadora social, que és una mica l'encarregada de tot aquest projecte, que ja fa 10 anys que viurà. Anna, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. 10 anys que es va començar, 2008, estem al 2018, bé, a punt d'acabar el 2018, el 2019. Ara entrem una mica al detall, sobretot una mica d'aquest últim any, els joves atesos, els projectes amb els que esteu treballant, però com valoreu tots aquests anys de servei?
Bé, durant aquests anys hem pogut anar veient, no, sobretot al principi, quan van començar el 2008, la idea era perquè arran de diferents serveis que deien que, bueno, que hi havia molts joves que no havien acabat a la secundària i que no estaven treballant i que, per tant, no estaven a cap recurs, no? A partir d'aquí surt la demanda i el Consorci agafa la demanda i comencem a treballar. Aquest projecte va destinat a joves de 16 a 25. En el primer moment també es planteja si aquests joves vindran al Consorci, no? Perquè es venir allà amb un despatx i demanar hora. I
sempre es diu que els joves no van als llocs, no? Que els has d'anar a buscar.
Es comprova, no? Durant aquests anys s'ha pogut comprovar que el que té més força és el boca a boca, és a dir, el boca a orella, diguéssim, que es pot... Que els joves s'ho diuen entre ells, amb les famílies, vull dir que a part de la derivació d'altres serveis, el 50% dels joves que han anat vinguent venen, doncs, perquè el seu company li diu, el seu amic, o una família ho sap, o el que sigui. L'any passat vam treballar amb 150 joves. Aquest projecte pretén ser bàsicament com un acompanyament a la transició a l'etapa adulta, diguéssim, sobretot pel creixement personal i emocional dels joves, i també de les seves famílies, i res, això, 150 joves atesos, evidentment amb diferents nivells d'intervenció, és a dir, depèn de cada jove i depèn de cada necessitat de cada jove, es treballa d'una manera o d'una altra.
Per tant, es fa com una mica individualitzat,
sí,
no?
Sí, és individualitzat, i després hi ha espais també grupals, perquè tenim un espai obert que obrim cada dimecres al matí, de 10 a 1, l'espai Famílies, allà al carrer Estires, i aquest és un espai obert que poden venir. No cal que vinguin cada dimecres, però saben que allà sempre està obert, no?, els dimecres, i, per exemple, tenim un promig, l'any passat poder de 15 joves cada dimecres,
és
i
molt.
Aquest any hem arribat 20, fins i tot 25, que venen allà. És un espai que no està dirigit, vull dir que poden parlar, poden connectar-se al wifi, bueno, poden estar allà amb els ordinadors, el que sigui, poden demanar, fer demandes concretes, esmorzem, bueno, és un espai com molt d'acollida, no?, també, com molt de caliu, i s'hi senten bé, i bueno.
També poden fer xarxa entre ells, no?
Exacte.
Ajuda,
sí,
a tenir un punt de trobada,
sí,
no?
Sí,
un lloc que...
Sí, hi ha joves que, per exemple, allà han començat a conèixer altres joves, i després, bueno, no? També és una xarxa així de fer més amics, diguéssim.
Entenc que aquesta franja d'edat, Anna, que treballeu dels 16 al 25, ara ens deies, són franges importants. Parlem que sí que és cert que avui l'adolescència es comença molt d'hora, abans dels 16, però aquí ja estaríem encara immersos, no? Etapes a vegades una mica més complicades. Suposo que amb joves més vulnerables o a vegades amb unes certes necessitats, és molt important que hi hagi aquest servei, no? Perquè... Vosaltres heu pogut fer el seguiment d'aquests joves amb aquests 10 anys. Suposo que en el teu cas, Anna, has vist joves que començaven, doncs això, potser amb 16 anys, i ara ja són molt més grans. Entenc que quan veieu aquesta evolució és positiva, no?, de cara a tots els joves que han pogut venir al servei.
Sí, tenint en compte, no?, que si tu, si els serveis o l'administració pública, en aquest cas, don recursos amb aquests joves a nivell, sobretot, jo penso que d'oportunitats, no? Vull dir que són joves que surten moltes vegades del sistema educatiu com molt matxacats a nivell d'autoestima, perquè són joves que et diuen no, jo no puc estudiar més, jo no puc, perquè a mi ja em deien a l'institut que jo anava a la classe dels tontos, per exemple, em deien a vegades. Bueno, i quan veuen que tenen possibilitat de fer altres, no, de fins i tot de tornar a estudiar o de poder aprendre un ofici o de veure que, bueno, que poden fer altres coses, doncs jo penso que que en aquest sentit, no, és com de dir, bueno, sí que puc, no? Que si jo tinc un suport, una ajuda, jo puc, no? I fins i tot pensant que són joves que clar, a nivell de la situació econòmica de les famílies és molt precària i per tant no tenen les mateixes oportunitats que tenen els altres joves i per tant si poden, no, poder anar a fer activitats extraescolars, perquè tenim un sistema de beques que pot donar això, no, de que puguin fer activitats extraescolars diverses, des de l'Escola Municipal d'Expressió, des de amb entitats esportives, que això també, no, és, nosaltres ho valorem com espais per treballar hàbits saludables, no? Uh-huh. I per tant, i per fer també xarxa, no? Doncs això també és, no, és com, no, poder tenir totes aquestes oportunitats que si no tindrien, no, d'altra manera, si no es fes alguna acció.
Clar. Dèiem que són casos, evidentment ho tracteu de forma personalitzada, perquè sí, cada cas és un món, sí, i hi ha necessitats diferents, però una mica com treballeu, Anna? Ara comentaves, mira, el dimecres tenim aquestes trobades, els joves venen, no?, piquen a la porta i bé, i llavors suposo que us assenteu i a partir d'aquí comenceu a parlar.
Fa una primera entrevista una mica explicant el projecte i explicant en què necessiten que els ajudem o què demanen exactament o què volen que els ajudem. Els expliquem una mica, no, el projecte en què consisteix, en que podem elaborar un itinerari, s'omple una mena de fitxa amb totes les dades i que després, a més, també volem conèixer els seus pares, no? Sempre hi ha nosaltres valorem molt el poder treballar també amb els pares, que són els que realment són els que, bueno, els que estan allà el dia a dia, no? I, bueno, i fem alguna entrevista familiar i a partir d'aquí anem veient, no? Anem veient les possibilitats que tenen, no? Els assessorem en diferents recursos formatius que hi ha a la comarca o diferents llocs on poden, si volen buscar feina, doncs els llocs on poden anar a buscar feina, i anem fent un acompanyament. També hi ha un projecte, dins d'aquest mateix projecte hi ha nosaltres diem la Brigadilla, però és un projecte que es fa a Mecosol, que és una empresa d'inserció de Càritas, que al principi, clar, quan els joves són joves que no han treballat mai, per exemple, i que, per tant, tot el que és els hàbits laborals...
No els tenen, clar.
El que s'anomena ara competències transversals, que són més això, no? L'arribar puntual, l'actitud que tens amb els teus companys, el treball en equip, que ara s'està valorant molt aquests temes, doncs ho treballem i ens n'anem, per exemple, a pintar. Uh-huh. Pintar espais públics, eh? Per exemple, el consorci, cada vegada quan s'ha de pintar, doncs el pintem nosaltres amb els joves, hem pintat algun vestuari d'alguna entitat esportiva, hem pintat el Consell Comarcal, hem pintat algun casal cívic, i ens anem amb els joves a pintar, ve un tècnic també d'Ecosol, i a més en contracte laboral, i a més se'ls paga, no? I una mica es treballa a nivell grupal, i quan acaba la feina doncs valorem en grup doncs com ha anat aquella feina, però no tant si saben pintar o no, sinó uh-huh. que es valora més l'actitud que han tingut, si són ordenats fer la feina, si responen a les directrius que els dona el tècnic, si saben treballar en equip, si promouen caliu amb l'equip, i tot això, es valora tot això. Després, un cop passada aquesta fase, en algun moment hi ha els joves, sobretot que estan estudiant, que valorem molt que estiguin estudiant, el que passa que a nivell de recursos econòmics a casa doncs n'hi ha pocs, i després l'altre projecte que fem és que hi ha una empresa que des del teatre principal o altres, el museu, que a vegades tenen sobrefeina, diguéssim, uh-huh. i que en un moment necessiten algun personal més, doncs, per carregar, descarregar camions o per desmuntar una exposició o el que sigui, doncs ens truquen a nosaltres i nosaltres i fem anar algun jove del projecte, i això també és una altra oportunitat que tenen, sobretot joves que volen estudiar o que estan anant a l'escola d'adults a la tarda i que a més es volen pagar, no sé, es poden començar a pagar el carnet de cotxe, doncs això són ingressos que tenen per començar a fer això.
A fer, no? Comentaves que quan venien els joves demanàveu també una entrevista amb les famílies. Les famílies com viuen o com es relacionen amb el servei?
Molt positivament. Jo penso que les famílies valoren molt que se'ls ajudi, perquè és un procés que per elles també els és difícil, no? El procés a l'etapa adulta, o a vegades, bueno, això, no? Baralles d'horaris a casa o de perquè el jove consum, per exemple, de cannabis o el que sigui, després les famílies també no saben com ficar-s'hi, diguéssim, uh-huh. i per tant valoren molt positivament que hi hagi algú que faci aquest seguiment i que els hi puguis anar fent el feedback de com van les coses, no? Vull dir que això moltes famílies ho valoren molt bé.
Que entenc que també llavors depèn de casos, deriveu o treballeu amb els altres serveis que hi ha a la
Sempre
ciutat.
Sempre treballem amb els altres serveis que hi ha a l'altra ciutat, no només serveis de recursos formatius, també serveis d'inserció laboral, des de les mates, des del SOC, també des de això, serveis formatius, vull dir que el PTT, l'escola d'adults, sobretot, amb algun institut perquè hi ha algun jove que fa algun cicle de grau mitjà, i després, sobretot, amb serveis més especialitzats, que seria el CAS, o el CAS, que és el Centre de Seguiment i Atenció a les Drogodependències, o bé, fins i tot, salut mental, perquè parlem també de joves que, bueno, que pel que sigui, doncs, tenen algun tipus de trastorn. També en serveis de justícia, perquè també hi ha joves que, pel que sigui, també en algun moment doncs, han fet alguna conducta delictiva i, per tant, també hi ha també hi ha treball amb els a nivell de justícia
juvenil. A nivell judicial. Ara parlaves de tots aquests projectes que teniu engegats i en els quals treballem. Han variat des del 2010 fins ara? Una canviant o més o menys les problemàtiques són les mateixes?
Més o menys les problemàtiques podrien ser les mateixes. El que sí que ens estem trobant cada vegada més és que hi ha més, és a dir, cada vegada hi ha més, no vull dir més perquè no sé les dades, però sí que el que jo m'estic trobant és que hi ha joves que pel que sigui, pel consum, pel que sigui, ja han desenvolupat algun tipus de trastorn psicòtic i que, per tant, ens trobem perfils de nanos molt joves amb problemes, a part d'addiccions, de salut mental. I, a vegades, és difícil aquí treballar-hi sí, el cas que després, per exemple, tenim la Fageda, que també hi treballem molt, que perquè són nanos que després es pot fer un certificat de discapacitat pel tipus de trastorn que tenen i després poden treballar a la Fageda. I amb la Fageda també hi estem treballant molt. Però vull dir que és un perfil que fins ara la Fageda tampoc tenien tants de joves amb aquestes dificultats i ara també ens estem trobant que compartim, no?, aquests perfils.
És algo social? No sé si hi ha una causa, que puguem saber exactament per què canvia aquest perfil.
Jo penso que sí, no? Que al final la societat és molt individualista, la que vivim tots, no? La història de que si tu no ets igual que els altres, si tu et sents diferent en algun moment de la teva vida perquè els altres tenen més oportunitats que tu, que la teva família no té prou diners per poder fer tu el que fan els altres joves, el fet d'estudiar jo penso que és un factor molt de protecció. Clar, aquests joves de 150, abans te deia la dada, a veure si la trobo ara.
Dels que viu atès?
Dels 150 joves que havíem atès, hi ha un tal...
Una àmplia majoria, eren?
Sí, hi ha 102 joves que no tenen la secundària, que per tant, si no tenen la secundària, vol dir que no poden fer estudis postobligatoris, fer cicles de grau mitjà. Nosaltres sempre diem que el fet de poder estudiar i seguir amb la teva itinerari formatiu és un factor de protecció.
Clar. Perquè si no també hi ha moltes hores, no?
És a dir... hi ha moltes hores, si tu no et sents bé, si el que sigui, no? Si et sents diferent, tot és més fàcil, no?, de poder ficar-te, a començar, a provar el porro, després no és un porro que només és de tant en tant, sinó al final acaba sent cada dia i, és tota una vida ja diferent, no?, en aquest sentit.
El tema de l'emancipació i potser poder... Precisament els joves que sí que han pogut fer aquest itinerari o que els heu pogut ajudar i han pogut formar-se una mica o començar a treballar, ara també és un problema, perquè és un problema bastant generalitzat.
Ara, comparat amb el 2008, hi ha molts més joves que estan treballant i que, per tant, poden treballar. La història és que són joves, molts són joves que tenen poca formació, per tant, estan fent feines molt poc qualificades i feines, per tant, que el sou no és molt baix i després que és molt inestable perquè són feines de contractes temporals i que, per tant, fins i tot he tingut joves que em deien que tenien contractes setmanals. I, per tant, la contractació temporal o falsos autònoms, per exemple, que n'hi ha forces, o joves que ara els agafen però després els fiquen 6 mesos a l'atur i després els tornen a agafar. I què passa? Que això, aquesta inestabilitat fa que no puguin emancipar-se i que, per tant, no puguin... Que ells volen, buscar un pis i fer la seva vida i no poden, no? I després també ens estem trobant joves que, per motius de racisme, diguéssim, no els lloguen pisos.
És a dir, que es troben que per el sol fet de no ser d'aquí, per entendre'ns, no? O tenir
la pell...
Ser d'aquí, perquè molts han nascut d'aquí, no?
Són d'aquí i...
Però diguéssim que tenir la pell diferent o provenir el seu arbre genealògic d'un altre país, aleshores aquí no els hi lloguen, no? I això els hi suposa un problema. Aquí ajudar-los ha de ser complicat perquè entrem en el mercat lliure, diguéssim, no?
Aquí, en algun cas des del Consorci s'ha parlat amb sobre racisme a Barcelona per parlar d'això, també en algun moment s'ha fet servir el síndic de greuges com a queixa, però bueno, és complicat, perquè després et diuen, per exemple, el síndic ens va respondre que anessin a l'oficina d'habitatge. Bueno, sí, però esclar, no és la solució, bueno, no hauria de ser la solució només, no? Sí, que l'oficina d'habitatge els hi pot buscar pis, però esclar, la història seria de dir, treballar amb totes les immobiliàries o amb qui sigui, de dir, nois, això no pot ser, no? Que aquests joves es trobin que no els lloguin pisos pel color. Això no pot ser.
Quin projecte faltaria, Anna? És a dir, faltaria o us aniria bé iniciar o començar?
Nosaltres sempre dèiem que a partir de 16 anys és complicat, perquè sobretot els joves que arriben d'altres països als 16 anys, com que els instituts, bueno, hi ha poques aules d'acollida, suposem, i pocs recursos, doncs no acaben anant a l'institut. I es queden sense cap espai. Què passa? Que després no tenim res fins als 17 anys que poden anar a l'escola d'adults. Per tant, potser sí que faltaria algun recurs, i sobretot un recurs on allà hi fos tot, no? On allà els joves pogués fer aquest, no? Aquest acompanyament i sobretot aquest itinerari formatiu i personal segons les seves necessitats, no? I després cap a la inserció, no? Però que pogués anar seguint, és a dir, acabo aquest recurs però després en tinc un altre, no? I pogués anar seguint una... no sé, com una...
Sí, una línia, un itinerari.
Un itinerari,
perquè si no pots trobar que amb 16 anys, depèn de com, hi ha un marge, no?, d'un any.
De 16 a 17 queden... anys et pots quedar que ets un jove en plen, jo sempre dic que són joves en plena energia que demanen que volen estudiar més, imagina't, i que tu els hi dius, doncs, només tens això, i perquè no hi ha res més, perquè l'institut han valorat que no poden entrar-hi, i perquè només tenim, no sé, per exemple, els hi pots dir que vagin a estudiar català, però esclar, català són 3 hores a la setmana, o 4, i ens trobem això, que són joves que... Bueno, hi ha l'aula d'alfabetització que es fa des de l'IME, que és una aula que és per aquests joves de 16 a 18 anys que no estan alfabetitzats, però que ho fan professors jubilats i voluntaris.
De forma voluntària.
Està superbé, però vull dir que no...
Sí, que no hi ha una cosa
clar,
oficial.
Dius, bueno, aquests joves, a més, també tenen ganes d'aprendre un ofici, de formar-se a nivell de competències bàsiques i d'aprendre un ofici. Vull dir que, bueno, hi ha el PTT, però no tots hi entren, perquè, bueno, perquè hi ha joves que es queden fora, i per tant sí que faltaria això, no?, poder... que hi hagués alguna cosa més.
Doncs, Anna, no sé si ens hem deixat alguna cosa més.
No, sí.
Se'ns acaba el temps, però vaja, 10 anys d'aquest servei, d'aquest servei als joves tan important, tan bàsic, perquè després, si aquí no ajudem, arriba un punt que llavors es pot anar doncs, cap a un altre camí, precisament no gaire desitjable ni pel propi jove ni per les famílies.
Sí,
no?
I a més, a part d'això, jo penso que és això, no?, que és com poder donar oportunitats, perquè si no... bueno, que tu puguis tenir diferents oportunitats, no? Perquè per poder triar tu exactament què vols a la vida, no? I per, en el fons, per poder ser una mica feliç, no? I poder fer la seva vida endavant com tots, no? Això seria.
Doncs endavant amb la feina, que ens agradaria que no n'hi hagués tanta, perquè voldria dir que les coses anirien d'una altra manera, però vaja, n'hi ha molta. Anna Descals, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, educadora social, allà encarregada d'aquest projecte de joves. Endavant amb la feina.
Vinga, gràcies.
Minutes back.